Bé, i avui tenim amb nosaltres, altra vegada, el professor Ramon Prat, que va venir i ens va desmitificar el Tibet i sabem, ja sabem que res del budisme era allò, que allò era les històries que ens explicaven tibetanes. Ell és doctor en estudis tibetans i budistes per l'Institut Oriental de la Universitat de Nàpols i des de 1981 ha estat professor de tibetologia i de budisme a Itàlia i a Catalunya, concretament a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat de Girona. Entre 1998 i 2011 va treballar a Nova York a l'Arxiu Digital de Budisme Tibetà i al Museu Rubin, especialitzat en les arts del món tibetà. És membre d'institucions acadèmiques internacionals i ha pronunciat nombroses conferències i seminaris en diversos països. És autor d'una seixantena de publicacions que inclouen diverses edicions i traduccions de textos tibetans. I entre ells, ara ho comentaven, està directament traduït al sànscrit el llibre dels morts tibetà, que si ens interessa, i penso que interessa, per al curs que ve en podríem parlar.
Sí? Molt bé. Doncs bona tarda de nou. I gràcies de nou per invitar-me a venir a parlar amb vostès. Avui espero que acabarem millor, doncs. Si l'altre dia van tenir alguna petita decepció. Avui no parlarem del Tibet, necessàriament. Parlarem de budisme. No sé si recorden, crec que ho vaig esmentar, que ja a propòsit del Tibet, el budisme no és la religió pròpia del Tibet. És una religió estrangera que va arribar al Tibet des de l'Índia i des de la Xina. Els tibetans tenen la seva pròpia religió, que es diu B-O-N, però es pronuncia P-N, i és una religió més antiga que el budisme. Però avui parlem de budisme, oi? És el títol. Què és el budisme? Bé, què és el budisme? Si jo demanés a cadascú de vostès què és el budisme, què em dirien que és? Home, perquè jo estic aquí i ara diuen que no ho saben. Això és fer trampa, perquè segur que tenen al cap que és una religió... Ara jo demano, és una religió, segurs? Estem ben segurs que és una religió? El budisme no n'està gens segurs de ser-ho, eh? Què és, doncs, una filosofia? Secta? Res de secta. Secta no, basta que agafin el diccionari del Pompeu Fabra, veuran, secta és un grup de gent que manipula coses. No, no, res. Doncs què és el budisme? Una doctrina, sí, una doctrina certament ho és. Però el budisme, per saber què és, els haurien de demanar amb ells mateixos. Tu què ets? Budisme. Ara hi arribarem. La paraula budisme és una paraula doncs, occidental, oi? Isme, budisme, catolicisme, tot això, no? Ve del mot Buda. I el Buda què és? El fundador del budisme. Sí, ho és, però no ho és, perquè ell no va fundar pas el budisme, ell va ensenyar certes coses que amb el temps van ser fundades passant a formar el que avui coneixem com a budisme, però ell no ho va fundar. O sigui, és com Jesús que funda l'església, per exemple, no? No. O altres, Mahoma, l'islam. No, Buda no. Al contrari, no tenia cap intenció de fer-ho. Però sabem què vol dir la paraula Buda, perquè en el moment en què entenguem què vol dir Buda, entendrem moltes coses del budisme. Moltes, només entenent una paraula. Ara jo demano de nou. La gent que arriba a la realització budista, què diem que són? Són? O Buda és un il·luminat, una altra cosa que no és. Il·luminat ve del llenguatge teològic de Sant Agustí, que no era budista, precisament. La paraula il·luminat no existeix, o il·luminació. És un error, no té res que veure amb la il·luminació. La il·luminació, segons Sant Agustí, que és qui va diem, aportar aquest coneixement, és la il·luminació de Déu a través de la gràcia de Déu que concedeix amb un ésser, la llum del coneixement. Al budisme no hi ha déus, ni un ni molts, cap. En el budisme no aconsegueixes res dels altres, sinó que tu treballes tu. I no hi ha cap il·luminació. La paraula Buda, per tant, no vol dir il·luminat. Buda vol dir despert. Despert. Vení? No, no. A veure, això és el que hem d'entendre. Què és aquest despertar? Estar desperts. Ara, tots vostès i jo estem en un estat de vigília, vol dir desperts. I fa unes hores dormíem i d'aquí altres hores tornarem a dormir. Quina diferència hi ha entre estar desperts i estar dormint? On és la diferència? L'estat de consciència. El cos no reposa, però podem reposar igualment sense haver de dormir. És l'estat de consciència. O sigui, tenim dos estats de consciència diferents, per on començar. El somni i la vigília. Però n'hi ha molts d'altres entre mitjos. Oi que algun dia ens llevem cansats? O al vespre estem més cansats que al matí? I si ens demanen alguna cosa que hi pensem, ara no, que estic cansat, cansada. I què vol dir? Que tenim el mateix estat de consciència? No exactament. Està una miqueta més ensupit. I això no depèn de l'edat. Qualsevol persona, quan està cansada mentalment, rendeix menys que quan està ben fresca mentalment. Doncs de nou on està aquesta diferència? De consciència. Llavors, qui té més consciència? Una persona que dorm o que mig dorm o una persona que està ben desperta? Òbviament, qui està ben despert? Doncs, quan parlem del despertament d'una persona com Buda, el despert, no estem parlant d'estar desperts com nosaltres, sinó d'estar definitivament despert. I no em refereixo a no anar a dormir la nit, sinó és un estat de consciència tan profund que és com un despertament a un nivell de consciència que les persones normals no coneixem. I una vegada s'ha aconseguit, s'ha assolit aquest estat de consciència definitiu per entendre la realitat d'una altra manera, tal qual és, ja no es torna enrere. Aquesta persona és un Buddha. O sigui, d'il·luminat, res. És un despert. El definitivament despert a la realitat. I segons aquesta persona, allò que ell va aconseguir, ho pot aconseguir tothom. Tothom. No depèn de la intel·ligència com la valorem nosaltres. Una persona que sigui totalment inculta i analfabeta, que no sàpiga llegir ni una lletra, igualment pot despertar, perquè és un coneixement interior, no és un coneixement adquirit a escola o a través de l'estudi i de la memòria. No té res a veure amb la memòria. No té res a veure amb la cultura. És un despertament espiritual. I per tant el camí per seguir aquest despertament és diferent. És un altre objectiu el que es busca. Doncs, si ja entenem això, ja veurem que aquest Buddha no és un il·luminat, sinó que és un despert. Però, esclar, si recordem despert, què vol dir? Consciència. Doncs això és el que ensenya aquesta doctrina, que és el budisme. Ja hem après una cosa. Una altra cosa, què diem que aconsegueixen aquests que estaven, fins ara dèiem, il·luminats? Els sona la paraula nirvana? Sona tant que segurament que hi ha perfums nirvana i discoteques nirvana i grups de música, sí, n'hi ha un, nirvana. És una paraula, no diré que es va posar mai de moda, però pràcticament. Què vol dir nirvana? Torno a fer l'examen. No, meditació no té res que veure. Com diu vostè? De? No val. La definició no pot entrar dins de lo definit. Èxtasi, felicitat. No. No té res que veure... Ho veuen? Tot això són invents nostres, dels occidentals. De la mateixa manera que ens hem inventat un Tibet, que no té gaire que veure amb el Tibet real, que és molt millor el Tibet real que no pas els nostres invents. El budisme és molt més fascinant i diferent que no pas les nostres, no ho dic pas nosaltres d'aquí, eh? Ja fa més d'un segle i mig que anem inventant coses. Perquè el que no entenem ens ho expliquem a la nostra manera i ja està, ja ho tenim resolt. Els il·luminats que aconsegueixen l'èxtasi. Molt bé, doncs ni il·luminats ni èxtasi. Què vol dir nirvana? Nirvana vol dir extinció. Extingir. És la gran extinció. Bueno, no gran, extinció. Extinció de què? De tot allò que és negatiu. Quan s'extingeix tot allò que és negatiu, en quin sentit negatiu? Allò que ens impedeix despertar. Quan hem extingit tots els impediments, podem despertar. I llavors ens convertim en un Buddha. Buddha són, és una paraula igual per masculí i femení, eh? I pensin que per ser un Buddha no s'ha de morir necessàriament, eh? Pot ser realitzar l'estat búdic, eh? Pot ser un Buddha en vida ara mateix, o sigui, no tinc per què pensar que s'ha de morir, eh? No té res a veure amb la mort, ser Buddha o no. Tots ja ho veuen, quan extingim, quan nirvanitzem, com si diguéssim, tot allò que ens ho impedeix, el gran despertar, assolim l'estat búdic, l'estat de Buda. Veuen? Paraules que ja coneixíem. Basta conèixer-les bé per entendre millor de què va aquest budisme. Demanem ara als budistes, ara que en sabem un xic més, ara ja en sabem un xic més. I vosaltres, que sou una religió, una filosofia, potser un budista podria anar dient, sí, una religió, sí, una filosofia, sí, un mitjà de vida, una manera de viure, sí, una norma ètica, sí, una manera de concebre el món i la realitat de l'existència, sí. I de tot això, què? Tot plegat. Però el budisme no va definir-se d'aquesta manera. El budisme es defineix a si mateix únicament amb un mot que es diu yana, que vol dir mitjà. És un mitjà. Un mitjà per què? Doncs un mitjà per ajudar la gent a passar de no desperts a desperts. És un mitjà, és un sistema per ajudar la gent a extingir allò que impedeix que jo em pugui despertar a la realitat, a una altra dimensió del coneixement. És un mitjà. Ells no s'anomenen, no s'autoanomenen ni religió ni res d'això. En el món de la història de les religions, ara deixem el budisme un segon, les religions pròpiament dites només són les de Déu, les dels llibres. O sigui, el judaïsme, el cristianisme i l'islam. Estrictament parlant, només hi ha aquestes tres religions al món. Tota la resta no són religions, però vaja. Podríem acceptar-ho. O sigui, ja n'hem vist dues o tres de parlar. Buddha, Nirvana, i això que és un mitjà, que ells en diuen Dhyana, no cal recordar-ho. Una altra cosa. El budisme, o aquest personatge que va explicar per primera vegada com ell entenia aquelles coses, i va ser un despert, i els altres l'anomenaven el despert, però ho deien en sànscrit, i el despert en sànscrit es diu el Buda, i això és el que ens ha arribat. Si hagués estat d'Arenys de Mar, en lloc del Buda li haurien dit el despert, i avui en dia tot el món diríem el despert. Ell què va ensenyar? Va inventar alguna cosa? No, absolutament res. Ell negava de la manera més rotunda que digués res que no se sabés ja. Però, d'alguna manera, és com, sabent-ho, ens n'hem oblidat. O sabent-ho, no hi hem badat prou. Ens hem distret. Ho hem embrutit, d'alguna manera. Llavors, ell insistia, dient, no dic res que no se sàpiga ja. En tot cas, podria ser com ho explicava ell, que podia ser diferent. I més entenedor, però no perquè ell s'ho inventés. Els seus ensenyaments van ser doncs, molt importants des del moment en què els va donar. Ell va néixer aquest personatge que per nom propi es deia Siddhartha Gautama, era el seu nom i cognom. i va néixer en un lloc, habitualment diem Buda va néixer a l'Índia. No és cert. Si en lloc de jo avui haguessin invitat, i haurien sortit guanyant, el Buda hauria vingut naturalment de l'estranger amb un passaport nepalí, nepalès. Avui en dia, la zona on ell va néixer és del Nepal. El que passa és que en aquella època, fa uns 2.550 anys, no hi havia ni Nepal ni Índia, o almenys les fronteres que hi ha avui. I per tant era tot un país de la cultura, diguem-ne, Índia, que no era ben bé Índia com avui. Llavors aquesta persona va néixer en un país on ja hi havia una religió local molt important, que és allò que avui en dia anomenem, amb no massa precisió, però vaja, és el que fem, hinduisme. Abans no se'n deia així. O sigui que ell de família era hindú, com els pares de Jesús eren jueus. Jesús de naixement no era pas catòlic ni cristià, òbviament. Buda no era pas budista. Buda mai va dir, mai, va morir a 80 anys. Mai. Ell no va escriure res, ni una línia. Ell només parlava amb els seus deixebles. I mai va dir que ell fos budista o que calia que la gent es fes budista o que seguissin el que ell deia o deixava de dir. En absolut. Ell desaconsellava fins i tot a la gent d'acceptar el que ell deia sense comprovar-ho. Aquesta és una de les primeres normes o regles, diguem-ne, conceptes bàsics del budisme, que és antidogmàtic. Un no ha de creure absolutament res encara que ho hagi dit Buda. Diu, i què? Diu, provo. I el Buda explicava. Si vas a comprar un tros d'or, i diuen, això és or, tu t'ho creus o vols una certificació? Ara, avui en dia, hi hauria la marca i ja està feta la certificació. Però en els temps antics, no. Per comprovar que una cosa és or pur, doncs s'ha de llimar, s'ha de fer tres o quatre proves, no? I només quan estem segurs que allò és or, llavors paguem el preu que ens demanen o el discutim. Algú de diu exactament el mateix. Diu, encara que siguin paraules meves, no les accepteu. Feu com si fos or, que primer heu de comprovar que són autèntics. I si us convenç el que jo dic, feu-ho vostre, llavors ja no és meu, és vostre. Aquesta és una de les primeres normes. Però deia, el Buda afirmava no haver inventat res. Per què? Perquè ell deia que tot consisteix en viure en harmonia amb l'univers i amb els deures que té cada persona. Cada un de nosaltres, cada individu, tant si és jove com vell, ric o pobre, home o dona, estúpid o molt intel·ligent, o que els sembli, tots tenim deures en aquest món. I només quan vivim en harmonia amb els deures que cadascú de nosaltres té, podem realitzar aquest estat del despertament. O sigui, hem de viure harmònicament. Tenim deures, per dir-ho amb el llenguatge nostre, amb la natura. Som part de la natura, per tant, hem de respectar la natura, si més no, perquè en som part. No som una cosa al de fora, o que som superiors a la natura. Nosaltres superiors a la natura, de què? Però és que, a més, tenim deures, com individus que som, amb la societat, amb la família, amb els nostres cercles d'amistats, si som pares o mares, doncs amb els nostres descendents, tots som fills o filles, per tant amb els nostres pares, amb els germans, germanes, amb tothom, amb els col·legues del treball, amb la gent del carrer, amb els animals. Tenim deures amb tot i també deures amb nosaltres mateixos. Ens hem de cuidar perquè tenim el deure d'obtindre el millor de cadascú de nosaltres, per donar el millor nostre als altres. Si jo no em cuido bé, no puc donar el millor de mi als altres. I el meu deure és donar als altres, servir-los com els altres em serveixen a mi. Això és el que va ensenyar Buda. Però, esclar, diguem, i això com s'aplica? Doncs, per començar, la primera regla és no ser egoistes. No ser egoistes vol dir molt més que no ser egoistes. Quan ho diu un budista, és molt més que no ser egoista. Vol dir, sobretot i en primer lloc, aturar-se a pensar qui sóc jo. No carnet d'identitat, amb el nom i el cognom i el nombre i el domicili. No, aquest no sóc jo. Autèntic, no. Qui sóc jo? Ja puc dir, sóc un home, més encara. Què sóc? Un ésser humà, si ja ho tinc resolt. No, què sóc jo? D'on ve aquest jo? Què vol dir jo? Quan dic jo és que m'identifico amb què? Amb el meu cos? I sóc només un cos? Òbviament que no. Què diríem? Una ànima? No, el budisme no creu en ànima. Ara entrarem aquí. El budisme nega absolutament la possibilitat de l'existència de l'ànima. El budisme és més antic que el cristianisme. Per tant, no ho deia per discutir amb els cristians. No hi havia cristians en aquella època. O sigui, què som? Som alguna cosa que ben bé no coneixem. La nostra naturalesa no la coneixem d'aquesta feta. Però som nosaltres sempre qui ens identifiquem amb nosaltres mateixos i, per tant, dividim el món sempre en dues parts, jo i els altres. I els altres són tots, pares i fills, tots, tots són altres, jo. Esclar, qui és aquí que està al centre del món? Jo. Del meu món, jo. Del món de cada un de vostès, cada un de vostès. I dels de fora també. Per tant, si jo em considero separat del món, i òbviament que físicament almenys ho soc, però visc en el món i per tant la meva separació és molt relativa. La fulla d'un arbre està separada de la fulla del costat de l'arbre, però molt menys del que sembla, oi? Que estan lligades a través de rames i branques i troncs i rels. Nosaltres igual, que no tinguem cordons umbilical amb la mare tota la vida no vol dir que ens estem, que hem destacat. Que ens hem separat d'ella definitivament, és impossible. Però sempre que imposem el nostre jo, no arribarem enlloc, diu Buda. Diu, el teu jo és molt més relatiu del que tu penses, diu ell. Sí que existeix, clar, si em fa mal de cap a mi no els farà pas mal de cap a vostès, però tant vol dir que jo estic separat. Però en el sentit absolut és molt més relatiu aquesta divisió. I sobretot, he de comprendre que el meu jo, sempre que l'imposi, lluitarà o es trobarà de cara amb el jo dels altres. I per tant, no arribarem enlloc. Mirem el camp de la política, són jos amb mayúscules. Allò ja són jos de partits o de no partits. Arriben a alguna conclusió positiva? No? Cada dia sembla que tingui la solució per l'endemà. Ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, què? I qui parla de polítics pot parlar d'economia, pot parlar de tot, la societat, no? Dins de les famílies. Qui és que no ha vist mai discussions en un àmbit proper? Què és una lluita de jos, d'egoismes, d'egocentrismes? Llavors el Buda diu que aquesta és l'arrel. Aquesta és la primera causa de tots els problemes que tenim els humans. Que no ens adonem que el nostre jo val igual que el jo dels altres. I no és suficient saber-ho intel·lectualment, sinó viure amb aquesta convicció. Quan un viu amb aquesta convicció i amb aquesta humilitat autèntica, no fingida, les coses són diferents. I ja no hi ha l'aferrament en el meu jo, que és el més important. Ja és tot diferent. El budisme, esclar, no podem pas parar del budisme a fons perquè necessitaríem no una hora, sinó ni un curs seria suficient. El budisme, he de dir, faig un salt en endavant i després tornem endarrere. Hi ha moltes formes de budisme, moltes. Per exemple, el dels tibetans s'assembla com un ou a una castanya, i ja s'assemblen bastant, l'ou i la castanya, amb el budisme del Buda original. Perquè el Buda va explicar això que va explicar a la seva manera fa 2.550 anys. Amb un grup de deixebles, de persones que naturalment vivien en contacte amb ell, o sigui, no l'haurien pogut pas sentir. Però el budisme va anar creixent i creixent i creixent en el temps i va anar emigrant a través de l'Àsia Central a molts països, va arribar fins al Japó, passant per la Xina, i de la Xina també va anar a Corea, i va anar tot el sud-est asiàtic, i a l'illa de Sri Lanka, i va circular per l'Àsia Central, la ruta de la seda, i va anar rebent influències del pensament d'altres cultures. I el budisme, com a característica pròpia, no es tanca, sinó que s'obre, i s'adapta, és com l'aigua. Si no és aigua, no hi ha res que s'adapti com l'aigua. Vull dir, l'aigua s'adapta a totes les superfícies. És a dir, qui omplíssim d'aigua, ens ompliria per damunt o sense nosaltres, però tant se val que hi hagi la taula i les cadires. L'aigua aniria pujant, tot pla. El budisme és com l'aigua, s'adapta a les formes. I això què vol dir? Que quan va arribar a la Xina, va rebre una grandíssima influència del pensament xinès, del taoisme i del confucianisme. I és el budisme xinès que és molt diferent del budisme de l'Índia. Quan va arribar al Japó, encara més, el caràcter nacional dels japonesos o la cultura és completament, és molt especial. Doncs el budisme es va convertir en una cosa molt diferent en el Japó. I quan va arribar el país més alt del món, que és el Tibet, on els tibetans són de lo més diferent que hi pot haver-hi en tot l'Àsia, són xamanistes, creuen en màgia, en esperits, en divinitats locals, el budisme va dir, molt bé, tant se val, porteu això, va bé, ho adaptarem, canviarem les idees bàsiques, però tot això funciona. Llavors tenim que el budisme té moltes cares diferents entre si, i això és una de les coses que la gent no coneix prou. Si vostès demà diuen, ai, mira, aquella xerrada d'ahir al vespre em va semblar interessant, voldria llegir un llibre de budisme. I se'n van, no sé, a una llibreria d'aquí d'Arenys, o a Barcelona. I on estan els llibres de budisme? Diuen, aquell prestatge. I n'agafaran un. De quina escola, de quina tradició, ho saben? O, encara que ho sàpiguen, mira el Dalai Lama, que parla de la felicitat. En el budisme tibetà no es parla mai. Mai de la felicitat, mai és un altre invent occidental, perquè aquí saben que aquí anem de bòlit, per no dir-ho d'una altra forma, amb això de la felicitat. Llavors, la felicitat en 24 hores, hosti, fantàstic, a més que la gent no se l'ha memoritzat. Vull dir, agafaran un llibre de budisme, els pot agradar o no, i diu, ara em vull agafar un altre, i n'agafen un altre dia, i no s'assembla res. Diu, què passa aquí? Diu, no, és que no ho entenc. No, no és que no ho entengui, és que és el llibre que són. Oi? Com si anéssim a dir, ara vull llegir, aprendre una llengua, i un dia agafen un llibre de francès i sense saber-ho, un altre dia compren un d'alemany. Diré, no lliga, doncs que no lligui, és que són dues tradicions, eh? Això en el budisme és fonamental. Hem de saber on estem situats, de què parlem, de quin budisme. El budisme del que parla el Dalai Lama només és, i encara, perquè dic que és mig invent occidental, però és el budisme del Tibet, en tot cas. A l'Índia, el que diu el budisme tibetà no hi va, vull dir, és una altra forma de veure'l. M'entenen de què vull dir? O sigui, hi ha molts, de vegades faig una xerrada que es diu Buda i els budismes, en plural. Com? Em pensava que era un sol. Sí, però és que té formes tan diferents entre si, que és com si fossin sistemes diferents que surten d'un mateix tronc i es diferencien perquè s'allunyen d'aquest tronc. Tornem enrere. Els aviso. És una hora, oi? Tres quarts d'hora, perquè així tenen temps de... Acabarem amb 5 minuts de meditació budista. O no budista. Ja veuran. No és meditació de cap isme, no és budisme, perquè no hi ha res. No cal pensar en res. Per tant, el qui no vulgui ser budista, no es preocupi. I si algú vol ser budista, que parli amb mi, deixarà de ser-ho instantàniament. Perquè Buda no va dir mai a ningú que es fes budista. No dic, el budisme és meravellós, ja els hi dic. Però el budisme de debò, no els invents que arriben a Occident. Són molt menys meravellosos que el budisme de Buda. Buda no es va convertir al budisme. Si no ho va fer-ho ell, perquè ho han de fer els altres? M'entenen què dic? On vull arribar? Després, naturalment, cadascú és lliure de fer el que vol. A veure, altres punts essencials per entendre el budisme. He dit fa una estona que el budisme nega la possibilitat de l'existència de l'ànima. També he dit que Buda va néixer en una societat hindú, hinduista. I ell no va acceptar la doctrina, diem, dels seus pares, dels seus avantpassats. I va dir que hi havia coses impossibles a la lògica, d'acceptar la lògica. Entre elles, l'existència de l'ànima. Els hinduistes sí que creuen en l'ànima, com després els cristians. I Buda va dir, això és impossible. Una ànima eterna és impossible, perquè a l'univers res no hi ha que sigui immutable. I això ho va dir ell fa 2.550 anys. I resulta que després Newton, Einstein i molts altres científics físics dels últims segles han demostrat que la matèria, o no la matèria, perdó, l'energia ni es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. Tot allò que hi ha en el nostre univers pertany a l'univers. No hi ha res a l'univers que sigui a fora de l'univers, és lògic. Per tant, no pot contradir les regles de l'univers, allò que pertany a l'univers. I no podem dir que l'ànima no pertany a l'univers, perquè si nosaltres som, com a éssers, criatures d'aquest univers, no dic del món, però de l'univers, no vam dir, però una part meva no, és impossible. I Buda diu, per tant, no hi pot haver-hi un ens en l'individu, a més del seu cos i les seves energies, que sigui immutable. Aquesta mena d'ànima, com se li pot dir, ell no usa pas aquest mot, diu, no existeix com ens immutable. Diu, també està subjecte a transformació. I això és molt important, perquè llavors què vol dir? Que nosaltres no som mai allò que creiem que som, perquè estem canviant sempre. És molt més senzill que això, ara els hi explico. Vostès són les mateixes persones que eren el dia que van néixer? No? Ah, són persones, són una altra persona, vostès. Ah, ja ho sé que és difícil dir que sí i dir que no. Si em diuen que sí, jo diria que no, i si em diuen que no, jo diria que sí. Perquè no és ni sí ni no. Òbviament que jo sóc el mateix, ésser. Però, guaita, si he canviat des de que vaig néixer. Però no cal anar tan lluny. Jo sóc canviat, i vostès també, respecte a l'última vegada que jo vaig venir aquí, i respecte al moment en què han entrat per aquella porta. I des del moment en què jo em començo una frase i l'acabo, tots som més vells. No vostès i jo, tots. I quan jo em començo una paraula sóc més jove que quan l'acabo. És així o no? Aquí no hi ha volta de... Oi que no? Aquí no ens escapem. O sigui, per tant, cada quan ens fem més vells? Cada segon? No, cada mil·lèsima de segon, encara més ràpid i tot. El que passa és que és tan curt el temps que no podem notar la diferència amb els ulls. I per què, doncs? Perquè anem canviant, ens anem transformant. I això passa no només a nivell físic, sinó també a nivell psicològic, anímic. La transformació és constant. Perquè podríem dir, no som els mateixos, o sí, del dia que vam néixer, perquè guaita quina cara tan diferent, eh? Sí, però és que psicològicament tampoc. És lògic. Vostès no són els mateixos que fa un mes. Ni fa una setmana, ni fa una hora, ni fa un minut. Ni jo, psicològicament. Per què? Perquè també anem canviant constantment. Llavors, què és allò que no canvia? Re. Què és allò que és fix? Re. Això és el que afirma el budisme. I això cal tenir-ho en compte. Per tant, quan jo dic jo, tornem al jo d'abans, de quin jo estic parlant? A veure. El jo de fa una estona? De fa moltes estones? El jo d'ara? Quin és aquest jo? És una altra cosa que va canviant, canviant, canviant. És que tenim les mateixes idees, opinions, sentiments, inclinacions, temors, esperances que teníem abans. No. Per tant, per què continuem dient? És el llenguatge i és el pronom personal i aquí no hi ha cap problema. Però per què ens continuem identificant amb un jo com si fos una pintura a l'oli de mi mateix que no canvia? Que fins i tot la pintura canvia. Perquè envelleix també. Jo sóc un subjecte relatiu, però no absolut, en quant a jo. S'entén el que vaig dient? Si no poden aixecar el braç, i ho repetiré diferent, eh? És el primer... No, caram, que vinga aquí, resulta que acabem malament. Per què és de primer? Al contrari, cada moment estem naixent. Cada moment som nous, amb el que vull dir. O, clar, vull dir, vells, ja ho sabem, que som més vells i sortirem d'aquí, pensin que ara som més joves que quan sortiran. Per tant, en aquest moment poden estar contentes i contents. I si no sortim, encara més. Però no, vull dir, pensin que cada moment que ens renovem és com si naixéssim a un instant nou d'existència. Hauríem de viure com si fos, alhora, cada instant, l'últim de la nostra vida. L'últim. I, a més, el primer de la nostra vida. Qui viu amb aquesta condició, que no és pas fàcil, no dic pas que sigui fàcil, viu el moment present amb total intensitat. Perquè el budisme també, repeteixi, amb 100 hores no acabaríem, per tant, amb el que queda... El budisme diu, viu el moment present, perquè el passat no existeix ja. El passat ja se n'ha anat. Oi? I quin és el passat? Quan jo dic una paraula de dues síl·labes, mentre dic la primera i arribo a la segona, ja ha passat la primera i ja és passat. Eh? Oh, és que és això. I el futur on és? No hi és. El futur és el que encara ha d'arribar. En el moment en què arriba el futur ja no és futur, és present. Per tant, vostès i jo què vivim, sinó el present? El passat no el vivim. I el futur encara no. Què estem vivint? En el moment present. Per tant, diu, viu intensament el moment present. Però no vol dir llavors, ah, vaig a la discoteca a divertir-se, allò, el moment present. Això no, això no té res a veure amb el moment present. Vol dir, neix cada instant, perquè és l'única cosa que tens, és un instant, però és que és un darrere l'altre, i l'altre, i l'altre, i l'altre. I per tant, no depenguis del passat. I no et projectis cap al futur, perquè un no existeix i l'altre encara no hi és. Per tant, viu el moment present. Això és el que diu el budisme de maneres molt variades, no? I podríem anar seguint, seguint, seguint. Com que queda... Volen fer la meditació? Sí. Ara fem la meditació i després em fan totes les preguntes que volen. A veure, la meditació no és un invent budista, ja ho saben. N'hi ha moltes sistemes i doctrines, molt bé dit aquell senyor, hi ha meditació, no? I també, ara com que estem parlant de budisme, ens cenyirem al budisme. Hi ha molts sistemes diferents. Alguns són molt complexos, altres molt fàcils i senzills, naturalment que farem el senzill. Però, atenció, el que farem, un exercici de 5 minuts, el més senzill i és el més important de tots. La meditació autèntica és la més senzilla. Tot el que més és complicar-se la vida. Meditar què vol dir? Meditar vol dir desconnectar d'allò que fem sempre, que és estar pensant. Oi que la nit somien o recorden que fan somnis? És una altra forma de pensament. El nostre cervell segueix actuant, pensant. I ens condiciona, els nostres pensaments ens condicionen constantment. Hem deixat mai de pensar? No. És molt difícil. I aquí hi ha la tècnica de la meditació. A veure, meditar és molt senzill, com ho ensenyaré ara, però no serveix absolutament per res. Sí, no ho repeteixen moltes vegades. Si volen començar una dieta, què? Quants dies la seguiran? Un, i es pensaran que farà efecte amb un dia de dieta? Quants dies necessitarà? Pel que sigui la dieta, per la salut o per aprimar-se? I si van a un gimnàs o fan exercici físic per estar més en forma, que ho faran un dia o una hora? Diu, oi, no m'ha fet res. Oh. I si volem aprendre una llengua o una cosa, que ja anirem a classe dues hores i penseu, encara no sé res. No. En canvi, la gent es pensa que meditar és un miracle. Que basta meditar una vegada i dir, ai, que bonic, ai, coita. No, té res que veure això. Meditar, si no hi ha constància, no serveix per res. Ens pot divertir una vegada, però no pensem que allà en trobarem gaires fruits. No. Però qui, en canvi, insisteix, arriba a un estat d'absoluta tranquil·litat mental. I això sí que està garantit a laboratoris de medicina i de física que fa anys que estan investigant. I tot això amb aparells electrònics, electroencefalogrames i cardiogrames i tot això. La meditació influència. Directament té una influència sobre el nostre cos físic. Per exemple, baixa les pulsacions, perquè un es tranquil·litza. Doncs hi ha una tècnica que es diu meditació per fer-ho. Llavors, ara les demanaré, o ja ho demano, que segui cadascú de vostès còmodament. Còmodament. El més còmodament possible. Si ja ho féssim més amb temps, llavors ja diria com s'han de fer. És molt important que posin l'esquena dreta, tot lo dreta que puguin. Vull dir que no s'asseguin pas així a la martola. Perquè s'ha de respirar bé. Cadascú amb la seva comoditat. Les cames no creuades, perquè així la circulació també de les cames circula més fàcilment. Les mans, han vist fotografies de gent que està meditant fent l'índio. Això és fer l'índio. Però no l'índio com Buda, no. Això és fer el ruc. Bueno, el ruc no, però l'índio. Per fer-se una foto queda molt bé, però no té res a veure amb la meditació. Això són jocs de mainada. Ho fan a molts llocs on ensenyen suposadament meditació perquè es pensa que així són més original. Res que veure. La meditació no es fa fent res amb les mans. Les mans sí poden ser, doncs, a la falda. A la falda. O sigui, s'han de relaxar físicament. I un cop estan ben relaxades i relaxats físicament, si tanquen els ulls, millor, no perquè sigui imprescindible, però així es distrauran menys pel que han de fer. Si no, miraran a mi o miraran el clatell de la persona que tenen al davant o el decorat. Un s'ha de trobar amb si mateix i, per tant, si tanquem els ulls, doncs ens hi trobarem. No, perquè ha de tancar els ulls, no cal que es tregui les ulleres. No gaire. Bé, seguim. Ells ja estan meditant, perquè si estan tan relaxades i relaxats que arriben, això ja és una bona meditació, És que meditar no vol dir haver d'estar fent l'estaquirota. Llavors, de què es tracta? De no moure's, de no parlar, però també de no parlar amb un mateix. I aquí ve la part important. De no pensar. Però, esclar, si jo penso, no he de pensar. Estic pensant. Si penso, oi, que bé, estic meditant. Ja no. Quan medites, no penses que estàs meditant. Si estic forçant-me amb tensió interior, que no vull pensar, doncs relaxa't i pensa el que vulguis. Tot això són formes de pensament. Llavors, els pensaments arriben. Arriben, com els núvols. Qui els crida, els núvols? Venen i se'n van. Els pensaments fan igual. Venen, sempre estem pensant. El que ara farem és relaxar-nos i observar. No anar a la caça del pensament. Tampoc produir-ne. Però vindran. Poden pensar quanta estona falta d'aquests 5 minuts que no s'acaben mai. O em sento molt bé relaxat. No passa res. Poden pensar el que volen. No provocar el pensament, però pensaran. Llavors, la clau quina és? Molt senzilla. Adonar-se'n que hi ha un pensament per allà. Adonar-se'n. En el moment en què jo estic tranquil·lament relaxat, no penso en res, i me n'adono d'alguna... O penso quanta estona... En lloc de dir, no he de pensar-ho, no, tranquil·lament. Me n'he adonat que hi ha hagut un pensament? Magnífic, me n'he adonat. No té cap importància. Segueixo fent el que feia. Això és meditar. I això és importantíssim. Si ho fan, ara ho poden fer aquí amb mi, 5 minuts, però si ho fan vostès al matí, 5 minuts, ningú pot dir que no té 5 minuts, Si no es vol fer, no passa res. Però ningú pot dir, vull fer-ho, però és que no tinc 5 minuts. Home, en un dia, i millor encara 5 al matí, 5 al vespre, i això pot compensar si es fa bé, pot equivaldre a alguna hora de descans absolut, eh? Perquè és descansar amb la ment. Ja els he dit, si volen, per ajudar el cos a estar relaxat, quan s'hagin assegut bé, facin la primera cosa, 3 o 4 inspiracions, amb el nas, si poden, si no tenen el nas tapat. No, esclar, algú pot estar mig refredat i té el nas tapat, o el que sigui. Inspirin aire i el deixen anar lentament, suaument, també pel nas, i si no, per la boca. I això també calma els batecs del cor, els alenteix una miqueta, i quan un està així de tranquil, tanca els ulls i no pensa en res. Si volen, d'aquí menys de 5 minuts, perquè el temps passa, ja els indicaré. No cal que em mirin a mi i no pensin en mi. Poden anar acabant. Si tenen alguna pregunta. Han notat algun relaxament?
Un segon, ara et tanca.
Està obert, sí. Moltes gràcies, ha sigut molt, molt interessant. A més, és un tema que a mi m'apassiona. Però li vaig a fer una pregunta que potser és una mica absurda, però bueno,
no,
jo
no
crec que li tinc que fer. No,
no?
Buscar aquesta harmonia dintre de nosaltres mateixos és algo que molts fa temps que estem buscant i estem intentant trobar. No? Però no hi ha dubte que portem les arrels d'una religió que ens han ensenyat els nostres pares, que hem après a l'escola i amb algunes coses amb les que creiem. Això és incompatible? Pregunto. O sigui, el que jo pugui creure en una doctrina de Crist,
sí,
no és un compatible en què jo pugui buscar aquesta harmonia. Pregunto. En part d'aquesta doctrina, eh?
A veure, jo crec que...
No sé si li faig la pregunta, li sembla clara o...
No, no està claríssima.
O estic una mica confosa amb el que li estic dient.
No, 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 la pregunta és claríssima. El que
gràcies.
Va, que la resposta no pot ser un sí o un no. Això dependrà de cada individu, jo crec. Si digués que no, seria absurd, perquè voldria dir que no hi ha cap cristià que pugui aconseguir l'harmonia amb el tot. No, no és pas així. El que passa que sí que és cert que quan creiem certes coses, no ja del cristianisme o del catolicisme, un budista que cregui en coses del budisme d'una manera tipus dogma, no arriba enlloc. Ja els he dit, Buda no era budista, eh? Buda no va declarar mai que ell era d'algunisme o intentar convèncer la gent que fes el que ell deia. Absolutament, ja ho he explicat. Per tant, l'harmonia és... Caldria definir quin tipus d'harmonia, no? És una pregunta profunda, però crec que va molt amb l'individu, eh? Certament ens hem de deixar anar a emportar una miqueta sense crear idees que substitueixin altres idees. Per si dic jo no vull creure en aquestes coses del cristianisme i les trec de mi però n'hi poso altres, doncs ja estava bé com estava abans, eh? De res.
Una pregunta. La teosofia i el budisme té alguna cosa a veure?
La teosofia de Madame Blavatsky.
Sí.
Sí. Bé, la senyora Blavatsky tenia les seves idees i va fer una magnífica escudella barrejada de religions. No, no. Va agafar el budisme, l'hinduisme, el cristianisme no li va agradar i se'n van inventar unes quantes de coses. Sí, hi ha elements budistes, però a la seva manera. Allà de budisme autèntic no hi ha gairebé res. No, 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 no. Els noms sí, eh? Vull dir noms. I després es va inventar mestres que segons ella vivien en grutes subterrànies a l'Himàlaia, en el Tibet, i que des d'allà dirigeixen els destins de l'humanitat. Com vull dir, ja del budisme té absolutament res, res, res.
Vas una altra?
Krishnamurti ja s'hi acosta molt més. Ell sí, ell és una altra cosa. Ell no té res a veure amb la teosofia. Mani? Sí, ell és un excepcional, no? Ell és com Buda, ell no necessita aprendre de ningú. Perdó.
Ha parlat del budisme, que hi ha diverses maneres de budisme i tot això. Així com nosaltres tenim Jesucrist com a símbol del cristianisme, aquests que tenen tan diferent, tenen el mateix
Buda, sí.
Buda,
sí,
el mateix
sí.
És per tot igual.
Exactament. Sí, sí, és la mateixa persona.
Sí.
És un personatge històric, com Jesús, i és clar, és l'origen d'aquests ensenyaments i d'aquesta doctrina, encara que tingui formes diferents. De res.
Ha parlat de la repetició, perquè una vegada, evidentment, no n'hi ha prou ni amb dues ni amb tres. Com realment repetint repetint, un arriba a sentir o entrar en aquesta harmonia. Però hi ha una altra cosa que jo penso que ens costa molt en els occidentals, o almenys a mi mateixa. Aquest viure en el moment present, que forma part de tot, ens costa perquè ens sembla que sempre estem projectant en el futur. Penso que som gent com de més acció, que ens costa no tenir aquell projecte de futur. Compaginar el present amb aquesta mena d'anhel d'allò i de l'altre, penso que és difícil.
Certament. No, té tota la raó. No, de fàcil no és. De fàcil no és. Però és que això, projectar el futur, com hem dit, viure de cara al futur, és el que fem. Però llavors, fent això, què fem? Que no estem en el present. Perquè el futur no existeix. Sí que el programem, però és que no existeix. Existirà, si nosaltres hi som. El futur sí que hi serà. Jo no sé si jo hi seré o fins quants futurs em toquen a mi encara. Però què faig jo? Si estic projectat de cara al futur, estic absent amb l'única cosa real que existeix, que és el present. Hi ha gent que viu de records, oi? I es diu així. Viu dels seus records, bons o dolents. Aquesta persona no està en el seu present. Està lligada, encadenada, esclavitzada pel seu passat, pels seus records. I hi ha gent que defuig cap endavant, cap al futur. Programar-lo, sí, no vol dir que hem de viure a l'hora i al minut, dir, au, el salt de mata a veure què passa. No, però una cosa és fer-ho tècnicament, pràcticament, i una altra és psicològicament, del que parlem aquí és psicològicament. Podem programar tot el que volem, les vacances d'ara i d'aquí 10 anys. No importa, fins al punt en què això no ens esclavitzi psicològicament perquè ens faci de fugir de l'únic moment real que existeix, que és ara. Si jo ara visc intensament el meu present, és la manera única de garantir que aniré visquent el futur, quan sigui present, de la mateixa manera. Però si jo ara estic distret, una altra tècnica meditativa, quina és? La no distracció. La finalitat de totes les tècniques de meditació, o la més important, aquesta és la que han fet, però encara n'hi ha una que és més, el que passa que és un xic més fàcil i més difícil de fer, que és la meditació en acció. En acció què vol dir? Acció. Quina és l'acció? Qualsevol cosa, fins i tot anar al lavabo, tot és acció, i naturalment cuinar, i passejar, i anar al cine, i discutir, i ballar, i dormir, tot és acció. Allà hi ha d'haver-hi un estat meditatiu. Com? Estan no distrets. Però no els hi ha passat mai. On t'he deixat les ulleres? On t'he deixat les claus? El problema no és que ara no les trobo, és que quan les he deixat aquí no estava jo atent. Ara no les trobo no per culpa de que ara jo estic distret. No, vaig estar distret quan les vaig deixar en un lloc. Manca d'atenció. Si un no es distreu mai, vol dir que té la presència totalment desperta en cada instant. És això. Llavors, això no impedeix que jo pugui programar si tinc una empresa o el que vulgui, o què faré amb la família. O... Perfecte. Però psicològicament, ara, el moment present, és que no n'hi ha cap altre. Sí, sí.
Aviam, i he entès que Buda, el que ell deia era que era el treball personal, conèixer el seu jo, respectant el dels altres, aquesta generositat o falta d'egoisme. Per tant, no sé per què, igual que en el cristianisme, després, què és el que ha motivat totes aquestes doctrines a crear temples, a crear edificis, a crear rituals, perquè quan vas, viatges una miqueta, veus el Buda, no sé què, igual que els cristians. Jesús va dir, on esteu dos o tres reunits, allà estic jo, i ens hem dedicat a fer esglésies, a fer catedrals, a no anar a aquesta tasca personal que tots aquests profetes o aquestes persones que han vist més enllà ens han demanat que fem cadascú aquest canvi personal. Per què el budisme, nosaltres ens el mirem i poder només tenim la imatge aquesta dels edificis, igual que Mahoma, les mezquites i els altres, per què ens hem quedat? Què hi ha hagut a la història del budisme que hagi declinat a que nosaltres tinguem aquesta visió tan molt també de temples, d'edificis i aquestes coses? Perquè... Si Buda no, segurament no deuria dir res de tot això.
No, en absolut. No. Buda era contrari a qualsevol forma d'iconografia, d'imatges i de rituals i de tot. I a més era radical. Però clar, Buda és Buda. I els altres no són Buda. Ho explicaré d'una altra manera. Gandhi, saben qui era, l'apòstol de la no violència de l'Índia, que va aconseguir la independència de l'Índia sense violència, que és un mèrit impressionant. Ell era hindú, personalment era hindú, però tenia interès amb l'estudi de la Bíblia i d'altres coses, el seu interès. I deia, a mi m'agrada molt el cristianisme, però no m'agraden els cristians, perquè no s'assemblen a Crist. Perquè és la naturalesa humana. Una cosa és allò que una persona especial, com Buda, com Jesús o com altres, com algun lama, algun, puguin dir, però no és pas tan fàcil tampoc de fer. Llavors la gent, bé, quan el que va dir aquesta cosa per primer cop, com Buda, en el seu moment, ja no hi és, s'ho van explicant cadascú la seva manera i la bola de neu va creixent, i va creixent, i va creixent, i es va deformant. I llavors van recorrent a fer coses, com vostè molt bé diu, o temples, o rituals, litúrgies i vestimentes, i tan complex. Per què? Perquè una cosa és l'essència del que ha explicat el mestre, i l'altra és el que els altres són capaços de repetir i de fer. I és molt més fàcil crear una estructura i seguir aquella estructura voluminosa i llavors amb poder eclesiàstic i tot el que els hi sembla. És molt més senzill això que dir l'essència. L'essència quina és? Res. L'essència és el res. Doncs viu sense ser dependent de res. És molt fàcil de dir, però molt difícil de fer. Allò és comú a tot l'ésser humà, de tot l'univers, de totes les cultures, vull dir. Tant si són catòlics, cristians, musulmans, hindús, taoistes, tots fan igual, perquè són tots éssers humans. I més enllà del color de la pell i del color de la forma dels ulls, som tots fets de la mateixa pasta.
Sí, hola. Jo li demanaria que ens vingui a veure un altre dia, perquè em sembla que tots estaríem d'acord, perquè a part que ha estat molt interessant, ens ha fet somriure molt, que també és molt bo.
Sí.
I ara li volia...
Però... Aquest és un mèrit que tenen vostès.
Quan uns són més rellis que altres, clar. I ara li volia preguntar que si la matèria no es crea ni es destrueix, només es transforma, el pensament o la consciència, diguem-li com vulguem, ja no dic l'ànima perquè hem dit que no hi era en el budisme, quan deixem l'energia que ens permet viure en aquest món, què passa amb aquest pensament, aquesta consciència? I aquí potser me n'estic anant al llibre dels morts tibetà.
Sí. Bé, ja he parlat un moment abans amb la senyora Peronella. Explica això... jo ho puc fer-ho encantadíssim i a més ho faig no cada dia gairebé, però requereix temps, perquè una altra cosa que no és del budisme, han sentit parlar de reencarnació? Sí, oi? Doncs és una altra paraula inventada per nosaltres, no existeix, és un altre invent. Un moment, no, ara he de posar els puntets sobre les is. El budisme no afirma enlloc que els éssers, les persones, reencarnin. Perquè fixin-se en la paraula reencarnar, què vol dir? Re vol dir repetir, re, de nou. Encarnar què vol dir? Tenir un cos carnal. Per tant, vol dir tornar a tenir un cos carnal. El budisme diu, no està garantit això. És una possibilitat. I llavors el budisme diria, i vosaltres en sou la prova, i jo, que aquesta possibilitat existeix perquè nosaltres estem encarnats, oi? Tenim un cos carnal, de carn, material. El que el budisme diu és, un moment, aquella part de consciència, aquella energia subtil de consciència que roman, que queda quan una persona mor orgànicament, aquella part d'energia, de principi bàsic de consciència, s'anirà diluint. Però han sentit parlar del karma, que que és una altra cosa que no he explicat, però caldria... El karma segurament no és allò que estan pensant, tampoc massa, eh? Perquè tot són coses que s'hi aproximen, però no són autènticament precises. El karma és la conseqüència dels meus actes. No es pot dir tinc bo o mal karma, com bona sort o mala sort. No existeix, això és un invent occidental. El karma no es té enlloc. El karma vol dir que si jo faig el que faci, bo o dolent, tindré les conseqüències de fer coses bones o dolentes a nivell físic, verbal i mental. Si aquest vespre faig un sopar descomunal, després que tindré una mala digestió i passaré una mala nit. De qui serà la culpa? De mi, és la conseqüència d'una cosa que he fet abans. Llavors, tot el que fem, precisament perquè tot en el món és energia, no desapareix, sinó que la conseqüència dels meus actes, també a nivell subtil de pensament, m'afecten a mi. O sigui, jo sóc ara o estic pagant les conseqüències bones o dolentes de tot el que jo vaig fent anteriorment. I ho vaig recollint al mateix temps. Llavors, quan morim, que vol dir que el cos aquest orgànicament ha arribat al seu límit per la raó que sigui, la part que no és purament material és com una energia subtil que s'ha anat creant a través de la vida. Existeix. El pensament, tots els pensaments, són formes d'energia subtils. I per això el registra un electroencefalograma. O sigui, no cal anar gaire lluny, no cal tenir creences budistes. Basta anar a un hospital, eh? Tot allò queda registrat com a energia. Llavors, què passa? Que mor i això s'allibera. Llavors, el que diuen els budistes, diuen, el karma és com una força magnètica, no té res de magnètica, però és un exemple, que atrau en aquella forma, o l'empeny cap a una forma de vida futura, perquè ve d'una vida present que ha acabat, però, havent estat una persona, un individu, tenim la tendència a tornar a adquirir una forma de vida semblant o relativament semblant a la que hem deixat. I això, aquesta seria la raó per la que tornem a renéixer, però no necessàriament amb un cos carnal. Podríem renéixer com, no sé, una forma invisible a les nostres facultats. O sigui, poden haver-hi més formes de vida que les purament carnals, diuen els budistes. I no hi ha cap garantia de que jo, quan mori, torni a néixer com a ésser humà carnal. Podria ser, o sigui, un ésser, jo què sé, un esperit, per dir, no? Tot això es pot explicar i s'ha d'explicar molt més de detall, però és aquí la cosa. És per aclarir-los una mica, perquè ja sé que és difícil. Imaginin-se que nosaltres som, cada un de nosaltres, una botella de perfum. Una botelleta de perfum. El nostre cos, aquest físic, és el vidre, el contingut, o la botelleta de vidre. I dins què hi ha el perfum? Doncs hi ha un líquid, hi ha unes substàncies que fan l'aroma, també segurament hi haurà algun colorant per fer-lo doncs, més rosat o violaci o el que sigui, i alguna altra cosa, vull dir, és un exemple. Quan s'acaba la meva vida és quan es trenca la botella de perfum. El cos físic està acabat. El perfum, oi que s'esveirà i el sentirem aquí, no desapareix pas. Embrutirà la taula líquid, impregnarà la taula i s'anirà evaporant. I a mesura que es vagi evaporant, aquesta aroma, aquest perfum anirà esvaint-se. Ha desaparegut? No. El que passa és que s'haurà diluït tant amb l'aire, amb les partícules de l'aire, que al final no la sentirem. Però no vol dir que hagi estat sí i després res. Zero. No. És això de l'energia que es crea i es destrueix. La nostra consciència és això. En els primers moments, després de la mort, és molt forta i, per tant, es pot, com el perfum, diguem, sentir, i després es va diluint i va desapareguent, excepte que, en el cas del karma, i això ja no trascreu el perfum, és atreta cap a una nova forma d'existència, basada en allò que hem anat acumulant durant la nostra vida. Si jo, durant aquesta vida, sóc una persona carregada d'enveja, d'odi, d'agressivitat cap als altres, tornaré a renéixer amb una forma de vida caracteritzada per aquests elements negatius. i si són positius, altres. I això seria la conseqüència del meu propi karma, que jo me'l faig i jo me'l rebo. Per explicar molt millor necessitem molt més de temps, també.
Aviam, aquest renéixer,
sí.
Aquí m'has deixat, perquè has parlat de que reencarnació no, renéixer.
Renéixer és la paraula, és més.
Renéixer, aviam, en un cas com tu dius, aquella persona doncs, egoista, majosa, que dona mal rotllo, no? Quan tu parles de renéixer, què voldries dir?
No, no, jo no el budisme, estic explicant el que diu el budisme.
El budisme.
No, jo.
Seria renéixer, ja que no és reencarnar, amb què?
No, ja ho dic, depèn. En algun cas aquest renéixer pot ser una encarnació.
Ja.
Sí que pot ser-ho, però la diferència és que nosaltres diem el budisme creu en la reencarnació. Sí, i amb altres coses que no tenen res a veure amb la reencarnació. És un cas del renaixement.
Ja.
És més, literalment, ni és renéixer, és tornar a existir. La paraula reencarnar no existeix en cap llengua budista. Ni encarnar, no existeix. Ells parlen de tornar a existir, de reexistir. Diu, quan un ésser mor, no només persones, animals també, o aquests éssers que no podem concebre, i la diferència amb el budisme diu, allò que no ho veig, no ho puc negar. Nosaltres diuen, el que no veig, no existeix. Ells diuen, oh, com que no existeix, no puc dir que no hi sigui. Com que jo no ho veig, no puc dir que no hi sigui, tampoc. Quan un ésser mor, aquesta essència de la seva psique, el karma l'empeny a tornar a existir. I en algun cas aquesta nova forma d'existència pot ser una vida carnal, un cos carnal com els que tenim nosaltres. Però no està garantit que sigui sempre així. Depèn del karma. I el karma depèn de mi. Cadascú té el seu karma, se'l crea i se'l... i el rep, les conseqüències. No sé si queda clar, és... I el llibre dels morts tibetans, del que parla el llibre dels morts tibetans, és què ens passa en tot això a partir del moment en què morim i fins que possiblement tornem a reexistir. Què ens passa en aquesta fracció de temps? No, 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 no poden ser anys, poden ser instants o poden ser... És que ja és un altre concepte del temps, perquè ja no hi ha ningú que ens cronometri el temps. Mani?
Passo el micro.
No, no es pot dir.
No, 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 només és que li deia... No, deia de què em diu que es poden tornar a reencarnar.
Poden, poden.
El meu fill no ha tornat.
Un moment, deixin-me aclarir una cosa, aquesta és important que l'entenguin. Hem començat abans dient si som els mateixos del dia que vam néixer, i algú deia que sí, algú deia que no, i tots tenim raó i tots ens equivoquem, ni sí ni no, no podem dir que no, clar que hi ha una continuïtat de mi amb el meu cos des del dia que vaig néixer, i també psicològicament, però Déu nos en guard que tingués la meva psicologia igual ara el dia que tenia un mes. No estaria pas aquí. Per tant, sóc jo, sí i no. Molt bé, quan ens morim, què és allò que reneix en tot cas? O reexisteix? Jo mateix? No. Per tant, si es mor, el meu pare és mort, fa molts anys, va tornar a reneixer o a reexistir, com allò que era el meu pare, no, absolutament. No, que encara que canviés de nom, no, perquè esclar, si ell ja anava canviant durant la seva vida, imaginin-se passant de la vida a la mort. És el principi de consciència meu, si ha anat canviant i canvia cada instant, amb la mort canvia encara molt més dramàticament, més radicalment. Per tant, és l'essència d'aquella persona. Però no és aquella persona que reneix. M'entenen? Imaginin-se que tenen un cotxe i van canviant peces durant la vida, que és el que ens passa a la nostra carrosseria. I al final, ara compra un altre i diu, ara agafo el motor o la part, jo què sé, la dinamo o el que vulguin, i el poso en un altre. I ja tinc el mateix cotxe que ha reencarnat. Home, no. Era una petiteta part, que a més ja l'ha anat canviant. És com si una part de la memòria del disc dur del meu ordinador el passo en un altre ordinador. Digues, el mateix ordinador. No. Hi ha una part del vell ordinador que ha passat aquí i ha anat canviant cada instant, igual que canviava cada vegada que l'utilitzava. No és el mateix ordinador que ha tornat a materialitzar-se. Nosaltres no tornem a renéixer o a reexistir o a reencarnar com allò que hem estat. Això no. Diu, una part de la nostra energia anirà a parar amb un altre ésser. I quan aquest ésser anterior és excepcional, sí que pot haver-hi un reconeixement entre els dos. No entre els dos, perquè no estan pas tots dos vius alhora, no? Però llavors hi ha un lligam evident. Però això depèn de la capacitat de cada individu. Però no passa pas sovint. Bé, són temes més complicats.
De totes...
No cal.